Radio Vilafranca.
Aquesta secció cinematogràfica d'aquest divendres té catifa vermella, però vermella de sang, perquè ha començat ja el Festival de Cine de Sitges i el terror i el gore i la sang són els protes. Saludem el nostre expert cinematogràfic, que ens portarà la cartellera i també es parlarà de Sitges, Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu faràs una immersió sitgetana completa, no?
Sí, sí. Seran 10 dies de moltes pel·lícules, molta son i bé, i moltes ganes de veure cinema de terror, que personalment és un dels meus gèneres preferits.
I també moltes activitats paral·leles, no? Com la Zombie Walk d'aquest dissabte.
Sí, sí, la Zombie Walk, les entregues dels Premis Honorífics que rebran Benedict Cumberbatch i Terry Gilliam, entre d'altres convidats. També hi ha el premi a un dels membres del jurat, que es diu Peter Chan. I, sens dubte, seran setmanes intenses.
D'aquí un parell de divendres, el Miquel, que haurà tornat de Sitges, ens explica com ho ha viscut des de dins, des del festival. Anem per la cartellera perquè tenim una cartellera molt densa aquest cap de setmana.
Sí, sí, tenim el retorn de diversos directors, per tant, comencem per Tron Ares.
Desde que el mundo es mundo, el hombre ha contemplado las estrellas y se ha preguntado: ¿estoy solo? Actualmente solo se habla de la IA y de las grandes tecnológicas. De cómo serán y cuándo iremos hacia los mundos virtuales. Pues amigos, no iremos hacia ellos. Ellos vendrán aquí. Quiero presentarles a Ares, el soldado definitivo. Posee una fuerza colosal, la rapidez del rayo.
Ares és la tercera entrega de Tron, però diuen que funciona sola, no? Independentment també es pot veure.
Sí, sí, no se sabia ben bé si seria una tercera entrega o seria més aviat un reboot. En aquest cas sí que és veritat que Jeff Bridges repeteix el seu paper de les dues entregues anteriors, però aquí el protagonisme de la funció recau sobre Jared Leto, que també exerceix de productor de la pel·lícula, sobre Evan Peters i sobre Greta Lee. Per tant, pinta que és més aviat una tercera entrega tirant cap a reboot. I bé, i bueno, Tron, la primera, es va estrenar el 1982.
Fa tant de temps?
Sí, 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 és una trilogia que ha estrenat pel·lícules cada molt. Perquè això, perquè la primera doncs va costar 17 milions de dòlars i en va recaptar 50, la segona en va costar 170 i en va recaptar gairebé 410, però li va generar pèrdues a Disney perquè havien invertit molt en màrqueting, en promocionar la pel·lícula, i bueno, van quedar tots, en tots dos casos van quedar una mica decepcionats, bueno, decebuts. I bé, i finalment doncs bé, aquesta Tron Ares no s'acabava de concretar. Volien que retornés Joseph Kosinski, el director de l'anterior i de Top Gun Maverick i Fórmula 1, però finalment el paper de director va recaure sobre Joachim Rønning, que és un director noruec que ja era un conegut de la Disney perquè havia dirigit Pirates del Caribe 5, la que fins ara és l'última, amb Javier Bardem i Johnny Depp, i Malèfica, Maestra del Mal, que era la seqüela de Malèfica. Llavors, doncs, en aquesta ocasió dirigeix una tercera entrega que se centra en aquest programa anomenat Ares, a qui dona vida Jared Leto, i que, bueno, i que suposarà doncs la primera trobada de la humanitat amb els éssers creats per intel·ligència artificial. Perquè així com a les dues entregues anteriors hi havia un món real i un món virtual, en aquesta ocasió tots dos mons col·lideixen.
Diuen que és recomanable per veure en IMAX, perquè visualment és impactant.
Sí, sí. De fet, la primera ja va ser molt puntera quan efectes visuals, la segona encara més. Per tant, val la pena veure-la en IMAX i amb una pantalla ben gran.
Plena de nostàlgia dels 80, amb la música dels Depeche Mode, amb aquest missatge, en aquest cas, edificant sobre la IA, I al final de tot, no us perdeu els crèdits, no marxeu ràpid de la sala de cinema, perquè hi ha una escena intercrèdits que apunta que hi hauria possible continuació de la saga.
Sí, sí, podria ser.
Ens haurem d'esperar tants anys, si segueixen el ritme fins ara, no?
Tot dependrà de quan generi amb taquilla aquesta pel·lícula.
De com funcioni.
Sí, sí.
Al final els diners manen.
Tant mateix pot ser un èxit comercial com un fracàs.
Tron Ares és la primera aposta d'aquesta setmana. Què més tenim?
Bala perdida.
¿Qué coño ha pasado?
¡Vamos a cerrar! ¡Id apurando los tragos!
Vamos a tu casa para que puedas aprovecharte de mi poco criterio.
Dependo de tu poco criterio.
Quiero saber si lo nuestro va en serio.
¿Qué necesitas para saber que va en serio?
Habráse visto. Buscaos un hotel.
Perdón, señora Kitty.
¡Tío! ¿Qué hostias haces aquí, tío?
¿No te sale mejor? Tengo que volver a Londres. Necesito que me cuides al gato.
A mí me gustan.
Yo soy más de perros.
¡Eh! ¿Estás Ras en casa?
¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío.
¿Quién te lo ha hecho?
La pistola. Si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por...
Què ens explica esta bala perdida?
Doncs que és la nova pel·lícula de Darren Aronofsky, que sempre és notícia que estreni pel·lícula, perquè és el director compte de Cisne Negro, El Luchador, aquell amb Mickey Rourke, i Requiem por un sueño, que és una de les millors pel·lícules dels anys 90. Per tant, sempre és notícia que Aronofsky estreni una nova pel·lícula. En aquest cas, el guió no corre a càrrec seu, a diferència d'altres pel·lícules que hagi fet, sinó que el guió és d'un novel·lista que es diu Charlie Houston, que es veu que també havia fet còmics per Marvel, que ha adaptat una de les seves pròpies novel·les. I justament es veu que el resultat és la pel·lícula menys de Darren Aronofsky de totes les de Darren Aronofsky, perquè ho deia una crítica, que Aronofsky sempre ha sabut combinar les pel·lícules d'encàrrec dels grans estudis amb les pel·lícules seves pròpies. Llavors, bueno, en aquest cas, doncs es veu que és una pel·lícula que és menys seva, potser, que, bueno, que recorda més, diuen, el Guy Ritchie dels anys 90.
El Cerdos y Diamantes.
Sí, Snatch. Sí, Snatch, Cerdos y Diamantes, que és del 2000, i Lock and Stock, que és una de les primeres, que també és molt divertida.
Lara deia que és una carta d'amor d'Aronofsky a una Nova York pretèrita i indomable, que la ciutat té un protagonisme important.
Sí, sí, perquè justament la pel·lícula està ambientada a Nova York el 1998, és a dir, abans de l'atemptat de l'11S, i sí, sí, justament es veu que ret un gran homenatge a aquesta Nova York de finals dels 90, amb aquesta història d'un home que era un fenomen de beisbol a l'institut, va tenir com un accident i no pot seguir jugant, i llavors ara fa de barman, és un barman alcohòlic, i té una nòvia molt guapa, que és Zoe Kravitz, i de sobte un dia un veí punquí li demana que cuidi del seu gat, i té un embolic perquè comencen a buscar amb el seu veí i no hi és, llavors ell està al mig.
Aquí comencen els problemes,
sí,
no?
Sí, sí, acaba sense un ronyó, no sap ben bé què volen d'ell, i té un lío amb uns gàngsters així de poca monta.
Jueus, a més a més.
Jueus, sí, sí. Un d'ells em sembla que és Leif Schreiber, que diria que és jueu, també.
Bala perdida, gamberra, violenta i molt divertida, amb aquest punt que recorda Snatch, Cerdos i Diamantes de Guy Ritchie. Fem un gir de 360 graus.
Sí, Downton Abbey, el gran final.
Es difícil aceptar cuando hay que irse. Vuestra amistad nunca ha sido tan importante para nosotros. Pero el futuro de Downton Abbey está ahora en manos de Mary.
Causará sensación.
Pels fans de les tassetes, entre les quals m'incloc, assistim al final de Downton Abbey, amb aquest el gran final. Ara la família Crowley ens transporta als anys 30.
Als anys 30, sí, entren als anys 30 i, bueno, mentre afronten com encara l'esdevenir de Downton Abbey, s'hauran d'obrir el canvi i donar la benvinguda a un nou capítol. és la pel·lícula que conclou definitivament tot, perquè la sèrie es va acabar el 2015 i va reunir fins i tot més de 120 milions d'espectadors a tot el món. I bé, es va acabar, després hi va haver una primera pel·lícula, el 2019, si no recordo malament, després d'Downton Abbey, una nova era, la seqüela, el 2022, i ara doncs aquesta pel·lícula ja definitivament ho tanca tot.
Que no tindrem a la Maggie Smith, que ens va deixar l'any passat, la matriarca dels
Crowley. Sí, ens va deixar l'any passat, però ens va deixar just quan la pel·lícula estava en producció. Llavors es veu que l'homenatge ressona a cada moment al seu personatge. I bé, i bàsicament es veu que són, pels fans sobretot de la sèrie i pels no tan fans, són 123 minuts de gaudi absolut. On...
Per mi seran poquets.
Sí, sí, es passarà ràpid. I on hi ha lloc tant per la nostàlgia com per començar a veure nous horitzons fent justícia als personatges. I bé, i bueno, es veu que és una carta d'amor al passat i això, una pel·lícula que busca satisfet en els fidels seguidors com els qui troben en aquesta Downton Abbey un refugi d'elegància i melanconia.
Diuen les crítiques que és un final digne, no memorable, però correcte, que la pel·lícula és elegant, emotiva, sense gaires ensurts, i que cada personatge té la seva resolució i el seu moment i els seus minuts per brillar, que això està bé, no? Tancar una mica el cercle amb tothom.
Sí, es veu que cada personatge li dona com una mena d'arc de conclusió, o sigui que és una bona manera de tancar el cercle.
És Downton Abbey el gran final. Quines altres estrenes destaquem?
Una casa llena de dinamita.
I always thought just being ready is the point. It keeps the villain in check. Keeps the world straight. They see how prepared we are. No one starts a nuclear war.
Approximately 3 minutes ago, we detected an ICBM over the Pacific. Current flight trajectory is consistent with impact somewhere in the continental United States.
Have we seen DEFCON 2 before?
No.
Is this real?
STRATCOM is asking for launch instructions right now.
I'm gonna need you to breathe.
We were talking about hitting a bullet with a bullet.
So it's a fucking coin toss? That's what.
Deies que aquest cap de setmana assistíem al retorn d'alguns directors, Aronofsky per una banda i ara Catherine Bigelow.
Catherine Bigelow, sí, l'exdona de James Cameron i directora de En Tierra Hostil i La Noche Más Oscura, que en el seu moment va ser la primera dona que va guanyar l'Oscar a millor direcció.
Per En Tierra Hostil?
Per En Tierra Hostil, sí. Després crec que va venir Chloe Zhao per Nomadland, però en el seu moment i durant molts anys havia estat l'única directora que havia guanyat l'Oscar a millor direcció.
I ara feia una pila d'anys que no treia pel·lícula.
Sí, correcte. La seva última pel·lícula va ser Detroit, el 2017. I ara, justament, aquest passat mes de setembre va presentar concurs a Venècia, aquesta Una casa llena de dinamita, que és una pel·lícula de Netflix, i que va doncs, d'un missil que és enviat, bé, sense identificar, que és enviat als Estats Units, i que amenaça amb destruir tota la ciutat de Chicago i els seus voltants en només 19 minuts. I que, bé, quan es llança aquest missil, comença una cursa contra el rellotge per esbrinar qui ha estat i quina hauria de ser la resposta dels Estats Units davant d'aquest missil. Xina i Rússia neguen ser els culpables. Llavors, no saben si el missil ve de Corea del Sud. Però, bueno, en qualsevol cas, es veu que és una pel·lícula molt entretinguda.
Al tràiler hi ha molta tensió.
Sí, sí, hi ha molta tensió. Dèiem fins i tot que podria haver sigut... Si Catherine Bigelow tingués algú més de punt satíric, podria haver estat a l'altura de Telefono Rojo, però pensa que en aquesta ocasió és més aviat millor apostar per la tensió. I res, i narrada des de tres punts de vista diferents. Un que, bé, que té lloc a la sala de crisi de la Casa Blanca i una base militar a Alaska. L'altre que té lloc al Centre de Comunicacions Estratègiques de l'OTAN i l'altre que està centrat en el president dels Estats Units, a qui interpreta Idris Elba, que es veu que aquí està a les antípodes del que seria un Donald Trump. És un home més preocupat pel futur de la humanitat. I això, però en general va tenir molt bones crítiques a Venècia i deien que, bueno, que això que és més valuosa per l'entreteniment que proporciona que per la seva rellevància política, però l'ambient aquest preapocalíptic en el qual estem immersos doncs li dona el do de l'oportunitat.
I tot i que no destaqui per l'accent polític, sí que hi ha una conclusió claríssima només amb el tràiler, ja que és el món no està preparat per respondre a una amenaça nuclear ara mateix.
Correcte, a més desmunta aquesta idea de que el sistema de seguretat d'Estats Units és infal·lible, per tant, juga una mica amb aquesta idea.
És el retorn de Catherine Bigelow a la gran pantalla, 8 anys després, amb Una caça llena de dinamita. Què més estrenem?
Carmele.
Con suerte llegaréis a Francia.
¿A Francia? ¿Tan mal vamos?
Me quedo aquí. Me necesitan en el hospital.
¿Estás segura?
Sí.
Para ganar esta guerra, la Europa democrática debe unirse a nuestra lucha.
Las cosas van cada vez peor en España.
¡Vamos, vamos, vamos!
¿Por qué me miras así?
¿Cómo? Francia ya no es un lugar seguro. Muchos vascos van a Venezuela.
Soy el embajador de España en Venezuela.
Aún no eres consciente de dónde vas a trabajar.
¿Volveríais a Euskadi?
Desde Venezuela no liberaremos.
És una història real que tenia un llibre i ara té la pel·lícula.
Sí, correcte. És la història sobre una infermera basca exiliada a França a finals dels anys 30, que bueno, coneix un trompetista allà amb qui viu una història d'amor. I bé, i formen una família i fins que arriba el moment de triar entre la fidelitat a la família o els seus ideals. Llavors diu Fotogrames, que és una pel·lícula que potser per distanciar-se una mica més dels llocs comuns sobre un cert cinema sobre la Guerra Civil, perquè no diguin allò de
una altra
de la Guerra Civil.
Una altra pel·li de la Guerra Civil, sí, sí.
Doncs sembla que agafa com a referent una pel·lícula més contemporània com Cold War de Pavel Pavlikovsky, que és una pel·lícula polonesa molt recomanable, sobre una parella durant la Guerra Freda, que també parla de la seva relació amb la música, i es veu que aquesta Carmele decideix també una mica centrar-se en això, amb la parella protagonista, i la seva relació amb la música. Llavors, bueno, diu Mundo Cine que la direcció artística i el vestuari completen una ambientació creïble, que no cauen en allò de la... amb el que seria la postal, més aviat, i que, bueno, i que és una pel·lícula honesta, commovedora i necessària, i que sòbria i poètica, que sense recórrer als artificis s'acaba instal·lant amb la memòria de l'espectador.
Jo seré una mica més crítica que el Miquel. Sí que es destaca l'estètica cuidadíssima, un molt bon ús de la música, els protagonistes són músics, però a l'altre costat de la balança, ritme lent i limitacions en la producció que es noten, per exemple, amb escenaris poc aconseguits. El Miquel fa així i així, veieu-la i vosaltres hi dieu la vostra. Quina altra pel·lícula recomanem?
Vieja loca.
No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar, que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Alicia.
¿Estás muy loca?
Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César.
En un momento me confundió con otra persona.
Y Alicia,
aquesta vieja loca és Carmen Maura.
Sí, Carmen.
Una altra tornada.
Un altre retorn, sí. A més aquí parlant amb accent argentí, perquè és una pel·lícula produïda per J. Bayona, que està amb totes, perquè la setmana passada parlàvem d'Un fantasma en la batalla, que també la produïa ell, i dirigeix el guionista i director argentí Martín Mauregui, que havia sigut guionista de pel·lícules com Carancho, de Pablo Trapero. Doncs aquí ens explica, fa el seu debut amb una pel·lícula sobre una noia que durant una nit de tempesta condueix per l'autopista i bé, i té una trucada telefònica de la seva mare i bueno, es ratlla una mica, es posa inquieta per la reacció que ha tingut la seva mare, no pot localitzar amb la cuidadora i li demana amb la seva exparella que se'n vagi a cuidar-la aquella nit. I llavors, quan ell arriba a la casa, doncs veu que aquesta dona li proposa un joc una mica sàdic. I bé, bueno, és una pel·lícula que es veu que se sustenta per la química actoral entre Carmen Maura i l'actor uruguaià Daniel Handler, que parlàvem d'ell fa poc perquè ha fet una pel·lícula com a director que ha inaugurat el Festival de Sant Sebastià. I es veu que té una proposta així amb tocs d'humor que no desentonen, sinó que fan que t'endinsis encara més a la història i que empatitzis amb els personatges.
Just es va estrenar ahir dijous a Sitges i avui ja la tenim a les sales. I l'última recomanació?
Jugar con fuego.
¿Qué harás ahora?
Me han cogido en la Sorbona. ¿Qué coño voy a hacer yo con un título de metalurgia?
No digas eso.
¡Vamos arrancando!
Ayer estábamos colgando carteles para la mani y apareció una pandilla de fachas. Uno de ellos se parecía a tu chaval.
Millor pel·lícula al BCN Film Fest, millor actor a Venècia per Vincent Lindon.
Sí, sí. Vincent Lindon va guanyar el premi a millor actor a Venècia l'any passat per aquesta pel·lícula que va d'un treballador ferroviari de 50 anys que, bé, que és vidu i cria amb els seus dos fills sol. I mentre el gran doncs, decideix anar-se'n a París a estudiar a la Sorbona, el petit doncs, bé, no té tant d'èxit acadèmic, podríem dir, i es comença a relacionar cada vegada més amb grups d'extrema dreta, contràriament al que serien els ideals del seu pare, i de sobte un dia doncs, té lloc una tragèdia. Llavors és una pel·lícula dirigida per dues germanes franceses, i bé, però que no obstant això, es veu que diu El País que és una pel·lícula que tracta un assumpte molt, molt actual.
L'auge de l'extrema dreta.
L'auge de l'extrema dreta, sí, sí. Malauradament, és un assumpte molt actual. Molt, molt trist i molt delicat, però les directores eviten banalitzar. I diuen que això, que, bueno, que mentre el fill gran i el progenitor xoquen cada vegada més, no deixen de tenir moments preciosos. I al final, que és una història doncs, no d'una família fallida, sinó d'una família normal que fracassa i que és una cosa que podria passar perfectament en qualsevol lloc.
Interessant destacar que no moralitza i que mostra la llar, la família, com aquest microcosmos del que passa al país i a tota Europa, per extensió, aquest auge de l'extrema dreta. Tens dates per veure el Kubrick o l'Assassí algunes d'aquestes pel·lícules?
Sí. Downton Abbey, de moment, per ara només hi ha confirmada Downton Abbey, una nova era, que es podrà veure el Kubrick a partir del proper divendres, 17 d'octubre, i Una casa llena de dinamita intentarem fer-la perquè creiem que és una pel·lícula que val la pena veure en una pantalla ben gran. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de On Falling, com a part d'aquest cicle organitzat en col·laboració amb el Consell Comarcal del Penedès, entrada gratuïta. I després, al cap de setmana, us esperem amb La divina Sarah Bernhardt, en versió original, subtitulada al castellà i doblada al castellà.
En parlàvem la setmana passada.
Sí, sí, a l'Assassí també. I després a l'Assassí també, aquest dissabte dia 11, us esperem també a les 5:30 amb La Furgo, dintre d'aquest cicle del Consell Comarcal, entrada gratuïta i amb presentació del director Eloi Calvo. I el diumenge 12 a les 11:30, en matinal d'App, per si algú la vol veure en pantalla gran, la pel·lícula de Pixar. I després al Kubrick us esperarem amb Mas Palomas, que comentàvem fa unes setmanes, guanyadora de la Conxa de Plata a la millor interpretació protagonista al Festival de Sant Sebastià, i amb The Smashing Machine, que la comentàvem divendres passat. I res, esperem que gaudiu del cinema d'aquesta setmana.
Hi ha molt bones pel·lícules, així ho farem. Gràcies, Miquel, i tu a gaudir de Sitges, ja ens ho explicaràs.
I tant, farem balanç de les pel·lícules més destacades i de quan arribaran, també, una mica.
Bon festival, bon cap de setmana.
Igualment.
Xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Las noticias.
Són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem explicant-vos que 5 propostes a l'espai públic i 3 d'acció social guanyen els pressupostos participatius de Calafell per al 2026. Les propostes guanyadores d'espai públic sumen 242.000 euros, les d'acció social 54.400. 5 propostes de millora a l'espai públic, doncs, i aquestes 3 iniciatives socials esdevenen les guanyadores dels pressupostos participatius. Han estat un resultat assolit en votació popular que ha registrat 24 vots. Les propostes d'espai públic seleccionades per la majoria de la ciutadania participant són l'adequació del pati infantil de l'Escola del Castell, la renovació dels patis de l'Escola Santa Creu de Calafell, la naturalització i enjardinament del pati de l'Escola Castell de Calafell i la transformació del pati de l'Escola Vilamar, a més també de l'arranjament de voreres i passos de servitud als barris de Brises i Segur de Dalt. I pel que fa als projectes socials, els més votats han estat crear un gimnàs a l'aire lliure a Calafell Parc, promoure un parc inclusiu amb jocs d'aigua, obra i pictogrames i un refugi dels sentits. Les propostes guanyadores d'espai públic sumen 242.000 euros. Les d'acció social, 54.450. Neix també la xarxa empresarial La Gelidenca per enfortir el teixit industrial i comercial de Gelida. Dijous a la tarda es va presentar oficialment aquesta xarxa empresarial La Gelidenca en una nova entitat que agrupa empreses dels polígons industrials i el nucli urbà de Gelida amb l'objectiu de fomentar la cooperació, la competitivitat i la sostenibilitat del teixit productiu local. L'acte, celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, va comptar amb la participació d'empresaris i representants de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'alcalde de Gelida, Lluís Valls, que va destacar la importància de treballar plegats per millorar i impulsar projectes compartits. La Gelidenca neix en el marc del projecte de suport a la indústria de la Diputació de Barcelona i estableix 4 eixos prioritaris: competitivitat i millora dels polígons, projecció empresarial, innovació i digitalització i, finalment, sostenibilitat. D'altra banda, la jornada de transició ecològica a les administracions locals ofereix eines i estratègies per impulsar el canvi. Ahir al matí va tenir lloc al Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues aquesta jornada amb el lema La transició ecològica a les administracions locals. Organitzada per la Mancomunitat Penedès Garraf, la jornada tenia com a objectiu l'impuls de la transició ecològica als municipis. Amb aquesta finalitat, la sessió reunia eines, experiències i estratègies per tal que les administracions locals puguin avançar en aspectes com ara la descarbonització energètica, la mobilitat sostenible, l'adaptació al canvi climàtic, la promoció de l'economia circular o la protecció de la biodiversitat. En aquest cas, la jornada ha volgut oferir una visió integral i supramunicipal a través de diverses intervencions, com la del cap de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Francesc de Sàrrega, Mateo, o també la del cap de Gabinet d'Ajuts i Subvencions de la Mancomunitat, Sònia Paulet. A la segona part de la sessió, els exemples pràctics eren en temes com la transició ecològica local, que van prendre protagonisme. I dir-vos també que aquest cap de setmana es viurà la 13a edició de la Fira Sarroca Medieval, dissabte i diumenge, demà i demà passat. El conjunt monumental de Sant Martí Sarroca es transformarà per acollir aquesta 13a Fira Sarroca Medieval, una experiència única on petits i grans podran gaudir d'una àmplia oferta lúdica, gastronòmica i artesana que pot transformar i transportar cap a l'època medieval. Com en edicions anteriors, s'habilitarà un trenet de sortida des de l'Avinguda del Castell per al cost d'un euro per poder accedir al conjunt monumental. A partir de les 11 del matí, hora d'obertura de la fira, i també s'hi podrà pujar a peu. Les visites teatralitzades al castell seran representades per veïns i veïnes del municipi, amb text, direcció i de l'autoria del martinenc Ramon Grau. Una novetat d'enguany serà l'obertura de l'església de Santa Maria a través d'una visita guiada. El diumenge a les 12 del migdia, a la sala Ponent, en un acte obert a tothom, es lliuraran els Premis d'Honor Sarroca Medieval.
Penedès en xarxa.
Acabarem la setmana amb Territori Penedès, aquest nou espai del Penedès en xarxa que us acosta valors patrimonials de les nostres comarques. Avui parlem d'un dels edificis més emblemàtics del Baix Penedès, la Giralda de l'Arboç.
Territori Penedès.
Avui a Territori Penedès coneixerem un dels edificis més bonics i importants de la comarca del Baix Penedès, la Giralda de l'Arboç. La Giralda de l'Arboç és un palauet d'estil neoàrab amb tocs de modernisme de finals del segle XIX, que reuneix allò més significatiu de l'Al-Àndalus. Aquest edifici és el més emblemàtic i conegut de l'Arboç. Situat molt a prop del centre de la vila, està protegit com a bé cultural d'interès local. La Giralda de l'Arboç és un edifici compost per una torre, rèplica de la Giralda de Sevilla, i per una estructura quadrangular de tres plantes i oberta pel centre, on es pot veure el pati dels lleons i les habitacions de la casa. A mà esquerra, comunicant amb el pati dels lleons, hi ha la rèplica del Saló dels Ambaixadors de l'Alhambra de Granada. Tot aquest conjunt és rodejat per un enorme parc natural tancat mitjançant una tanca de pedra. Pel que fa a l'habitatge, cal dir que tots els baixos de l'edifici són bodegues. Damunt hi ha la planta baixa, el pis noble i, per acabar, un quart pis dedicat al servei de la casa. Dins de l'edifici predominen els arcs de ferradura, els lobulats i els arabescos. Els materials són també els mateixos que s'utilitzaran per a la construcció de l'original. L'artífex d'aquesta obra va ser el veí de l'Arboç, Joan Roquer i Marí. Després del seu viatge de noces a Andalusia, els adinerats esposos recent casats van tornar a Catalunya entusiasmats per l'arquitectura àrab. Residents a Barcelona, des d'on atenien els negocis familiars, en un moment donat van decidir fer-se una residència d'estiu on van voler reproduir mimèticament els elements que més els van sorprendre de l'arquitectura àrab present a Andalusia. L'obra va finalitzar l'any 1908 i va ser dirigida pel mateix Roquer i executada pel mestre d'obres arbocenc senyor Feliu. L'element més destacat és la reproducció de la Giralda de Sevilla, amb una alçària de 52 metres que ha esdevingut un dels elements més emblemàtics i reconeixibles de la vila. Aquest edifici segueix fidelment els models originals de la Giralda de Sevilla, de tots els elements decoratius, així com els materials utilitzats i que actualment es pot visitar. És un atractiu turístic de titularitat privada i admet exclusivament visites concertades. La visita és guiada i la seva duració és d'una hora aproximadament.
Territori Penedès.
Hola, sóc Sergi Sadó i sóc el tècnic de promoció econòmica i turisme i director del Museu de Puntes del Coixí de l'Ajuntament de l'Arboç. Perquè la Giralda és l'únic edifici, bueno, és un d'aquests edificis que és tan emblemàtic que fins i tot té una llegenda. Llavors, primer explicarem la llegenda i després explicarem la realitat, la veritat de la llegenda. La llegenda diu que un català es va enamorar d'una sevillana, que finalment es van casar, que van venir a viure a Catalunya, i com que la sevillana s'enyorava tant de la seva terra, al final el català li va construir pues, el que tenim aquí a l'Arboç, la Giralda, que també hi ha pati de lleons, hi ha molts elements andalusos. Però la realitat és que aquesta llegenda és molt romàntica, és molt bonica, però és tot mentida. La veritat és que aquí a l'Arboç, a finals del segle XIX, hi havia el farmacèutic, l'apotecari del poble, que es deia el senyor Roquer, tenia dos fills. Abans la societat era molt tradicionalista, el primer fill s'havia de dedicar al negoci familiar, que era la farmàcia, i el segon fill, la tradició manava que s'havia de dedicar a l'església. Però aquest segon fill no estava massa per l'església i aprofitant que son pare era d'un perfil progressista, doncs li va demanar permís per anar a estudiar Belles Arts a Barcelona. En aquella època, anar a estudiar Belles Arts a Barcelona, doncs, volia dir a la pràctica anar a fer la vida bohèmia i a viure la vida a Barcelona. I allí a Barcelona, és cert que va estudiar Belles Arts, es va aficionar moltíssim a la fotografia i en una d'aquelles nits bojos al Paral·lel, d'aquelles nits bohèmies, es va conèixer una senyora que es deia Candelària Negra Bernis. O sigui, que andalusa no en tenia res de res, era ben catalana. Negra Bernis és un cognom molt català. I finalment es van enamorar, amb el temps es van acabar casant i de viatge de noces se'n van anar a Andalusia, que aleshores era anar molt lluny. Era més d'una setmana amb diligència des d'aquí, des de Catalunya, fins a Sevilla, i després es van passar dos mesos de viatge a Andalusia, visitant totes les catedrals andaluses, i van quedar els dos molt enamorats de tota l'arquitectura àrab que hi ha a Andalusia, que és molta i de molta qualitat. ell, que era aficionat a fotografia, va fer moltes fotografies allà a Andalusia, de tots aquells monuments que els van agradar, i quan van arribar, quan van tornar a Catalunya, es van establir a Barcelona, que és on hi havia els negocis familiars que calia atendre, i en un moment donat, la família Roquena-Gravernis va decidir fer-se una casa d'estiueig. Com que era una família molt adinerada, doncs van decidir fer-se, només que una casa d'estiueig, un palauet, i van decidir fer-se al poble del marit, que era l'Arbós. En aquest palauet van decidir reproduir tots aquests elements andalusos que els havien agradat tant, de Sevilla, de Granada i de Còrdoba, d'altres, de totes les ciutats que havien visitat Andalusia. Bé, la Giralda va començar sent aquest palauet d'estiuets. Es va inaugurar per la Festa Major del 1908 i la família Roquena-Gravernis era una família molt, tot i ser molt adinerada, també era molt, molt de poble. I ells sempre, durant la Festa Major del 1908, van convidar tot el poble, la van inaugurar i cada estiu que estaven allà, aprofitant que la família Negravernes eren copropietats del Teatre Romea i de temes del món de l'espectacle a Barcelona, doncs cada estiu convidaven a vedets, a personatges coneguts de l'època, aquí a estiuejar una setmana, uns períodes a la Giralda. I això ho ajuntaves amb la gent del poble, doncs van ser uns estius molt animats durant molts anys. Fins que l'any 1934 el senyor Roquer va morir, llavors va començar la Guerra Civil, la Giralda va ser confiscada per les tropes republicanes, a la Giralda s'hi va fer un quarter d'oficials i també va ser un quarter general de l'aviació republicana durant la Batalla de l'Ebre. Aquí al Penedès hi havia dos camps d'aviació, un estava a Sant Oliva i l'altre estava als Monjos. I entremig, com fet expressament, la torre de control, o sigui, la torre de la Giralda, una torre de 52 metres. En aquell moment no hi havia la tecnologia desenvolupada com està ara i el que feien la torre de control és mirar quants avions anaven i quants avions tornaven i així hi havia les baixes que hi havia hagut i llavors quan els pilots aterraven ja feien els informes que havien de fer sobre el que tiraven, les bombes que tiraven i tot això. I així va passar la Guerra Civil amb la sort que, com que l'edifici era tan bonic i estava i tenia tant de valor artístic, doncs les tropes republicanes el van respectar i quan el van deixar gairebé intacte. Després de la Guerra Civil, doncs, la Giralda, la família Roquena-Gravernis, amb el senyor Roquer ja mort i la viúdua, doncs al final es va vendre l'edifici i se'l va comprar un altre senyor de Barcelona que es deia senyor Vescomte, que aquest era un senyor també molt adinerat però que tenia altre tipus de negocis. Ja no tan relacionats amb el món de l'espectacle, sinó amb altres mons relacionats. Aquest senyor era propietari de bastants bordells a la ciutat de Barcelona. Aleshores, el senyor Vescomte ja no era tant de poble com la família Roquena-Gravernis i ja la Giralda va ser com un edifici ja molt més tancat al poble, va ser una època ja més, diguem, potser més fosca, vale? I la Giralda també anava deteriorant. Els anys anaven passant i el senyor Vescomte, quan va morir, va deixar la Giralda en herència a la seva amant i el seu fill li va comprar a la seva amant i en aquest tira i arronsa entre el fill i l'amant, doncs la Giralda va patir un robatori i van robar tots els mobles que hi havia dins fets a mida per cada habitació que eren d'estil modernista. I la Giralda, quan el senyor Vescomte fill la va arredar o la va començar a posseir, doncs es va trobar un edifici buit de mobles per dins. El senyor Vescomte fill ja no tenia tants diners com el seu pare i va ficar quatre mobles, diguem-ne, barats, i la Giralda va perdre molt de l'esplendor que tenia i van ser també uns anys també foscos. I ja ens situem al final dels anys 70. A finals dels anys 70, el senyor Vescomte fill va voler tornar a vendre l'edifici i aquí hi ha una interacció al propietari actual, que és el senyor Manuel Camino, un home natural de la província de León, concretament del poble de Laguna de Negrillo, que és un poble de la comarca que es diu Páramo, o sigui, la part més plana de la província de León. I aquest senyor, encara que sembli mentida per la província on va néixer, es va fer capità de la Marina Mercante. Va fer l'emili a la Marina i finalment es va fer capità a la Marina Mercante i va estar molts anys doncs, navegant pels set oceans, portant mercaderies amunt i avall, fins que finalment va néixer la seva primera filla, va decidir deixar el mar, fer un màster de SADE sobre temes immobiliaris i es va dedicar als negocis immobiliaris, aprofitant tots els diners que havia guanyat com a capità inicial, quan els seus anys al mar, com a capità. I un dels primers negocis que va voler fer va ser justament comprar la Giralda. Una curiositat sobre això és que en aquella època, quan es va posar a la venda, doncs el poble d'Orbes va fer com una col·lecta perquè l'Ajuntament pogués comprar la Giralda. I per 300.000 pessetes de l'època, que avui en dia serien bastants de diners, no es va poder arribar a comprar. Finalment, el senyor Manuel Camino la va comprar ell amb la intenció de fer un negoci, però el que no comptava ell és que acabaria, diguem-ho d'una manera suau, bojament enamorat de la Giralda, tan bojament enamorat de la Giralda que no només no se la va revendre per fer negoci, sinó que realment va invertir gairebé tota la seva fortuna en deixar-la millor que quan la van inaugurar el 1908. El senyor Manuel Camino va comprar un edifici que tenia ja tenia 70 anys, que estava bastant deteriorat, que no tenia els mobles originals i que tenia un problema estructural, que és que mig edifici s'enfonsava, tipus el que passa a Venècia. El substrat que hi ha a l'Arbós es diuen argiles expansives. Molts edificis de la vila de l'Arbós tenen problemes d'estructura. Si no es fan els fonaments molt ben fets, doncs, com que les argiles expansives es mouen, doncs es veu que tenen problemes. I la Giralda no va ser diferent. El senyor Manuel Camino el primer que va haver de fer és agafar un gabinet d'arquitectes, fer un projecte per estabilitzar l'estructura de la Giralda, que es va fer fent uns fonaments de 20 metres de fondària a la part de llevant de l'edifici, ficant uns hidràulics, i cada any, doncs, durant gairebé 20 anys, van estar per estabilitzar l'estructura. Mai va parellar que caigués, però sí, si no s'hagués actuat, potser al cap dels anys hagués caigut. Hi havia més de 60 persones treballant a la Giralda, gairebé tots artesans qualificats en les seves àrees. Si hi ha pintures, hi havia el millor pintor d'Espanya doncs, pintant, restaurant les pinturetes, els vitralls, tots els elements que veiem a la Giralda quan la visitem doncs, estan restaurats d'aquella època. I finalment, l'any 2008, 100 anys després de la primera inauguració, va succeir la segona inauguració, que va ser el 8 de novembre del 2008. Va venir el president de la Generalitat, que en aquell moment era el José Montilla, va ser un esdeveniment per tota la comarca, i des del 2008 que la Giralda va tornar a entrar al circuit turístic. A partir d'aquell moment es va començar a fer visites turístiques, també es feien casaments, es jugava al complex per fer esdeveniments, etc. Fins avui en dia, que la Giralda, després de patir una petita reforma, després de la Covid de 2 anys, perquè hi havia temes d'humitats i coses així, doncs ara ja està la reforma acabada i ara fa des del mes de juliol que s'ha tornat a obrir. Té tots els elements que he comentat inicialment sobre d'Andalusia, però el més espectacular és la torre. És el que dona nom a l'edifici. La torre de la Giralda d'Arbós és una reproducció a escala 1-2, o sigui, la meitat de gran, que l'original que hi ha a Sevilla, i és la més fidel que hi ha al món, perquè de Giraldes al món hi ha més. Després de la nostra, de l'Arbós, la més fidel que hi ha està a Kansas City, Estats Units. Hi ha un centre comercial que es diu la Giralda, Kansas City, hi ha fotografies i hi ha la torre de la Giralda. Però no és tan maca com la nostra. O sigui, s'assembla molt a la de la Sevilla, però els americans no la van fer del tot bé i la nostra és la més fidel que hi ha al món, a part que està justament a escala 1-2, és la més fidel. I coronada pel Giraldillo, que el Giraldillo que hi ha a la Giralda d'Arbós és una reproducció feta amb permís del Cabildo de Sevilla i del Crabisbat l'any 2007, es va encarregar. Està feta amb una aleació d'alumini i or, i és una figura calcada de l'original a escala, clar, es va fer amb tots els permisos de Sevilla, i des del 2008 que la van tornar a col·locar dalt, doncs que ara està de color gris, perquè és com l'estàtua de la Llibertat, com que es va oxidant, va canviant de color, o sigui que amb els anys anirà canviant de color. Però també hi ha altres elements a la Giralda, la torre és potser el més vistós, el que dona nom a l'edifici. Un altre element que hi ha molt conegut és la Pati dels Lleons. O sigui, la sala central de l'edifici és un pati, un atri, un pati circuitat per columnes, on hi ha una font dels lleons. No és igual que la que hi ha a Granada, de la que hi ha a l'Alhambra, però sí que té inspiració. Les columnes que circunden aquest atri amb la font dels lleons són reproducció de les que hi ha a la mezquita de Córdoba, columnes d'aquestes d'una mezquita, rodones. I també tenim un tercer element molt important i molt espectacular que des de fora no es veu, que és el Saló dels Ambaixadors. El Saló dels Ambaixadors de la Giralda de l'Arbós és una reproducció també de l'original que està a Los Reales de Cáceres de Sevilla. I és el saló on el rei àrab de Sevilla rebia els ambaixadors i era una zona molt maca. Té una cúpula preciosa feta de guix. L'original que hi ha a Sevilla està feta de fusta, que és una de les obres capdals de la banisteria mundial, i la de l'Arbós està forrada amb més de 20 quilos de pa d'or. Tot el que, quan entrem, veiem que és daurat perquè hi ha pa d'or, concretament més de 20 quilos de pa d'or. Un quilo d'or em sembla que val 30 i pico mil euros. O sigui, imagineu-vos els diners que es va gastar només per forrar d'or la cúpula dels ambaixadors i tots els elements que hi ha dins. No és un element, però també és molt remarcable tot el tema mobiliari que hi ha dins. El senyor Manu Camino ja us ha comentat que es va trobar un edifici buit de mobles, gairebé buit, amb mobles que no tocaven, que no eren de l'estil que tocava. I ell es va esforçar molt a moblar la Giralda de nou. I per moblar-la va anar a França, que és el lloc d'Europa on hi ha els millors mobles de banisteria. Jo tampoc ho sabia, però es veu que els francesos de la banisteria ho controlen molt. Va anar a bastar diversos castells que hi ha a França, va voler comprar els mobles, però els francesos, que són molt seus, no li volien vendre els mobles. Aleshores, el que va fer el senyor Manu Camino va ser comprar un d'aquests castells, que està a Normandia. Quan el va ser seu, ja l'havia comprat, doncs va agafar els mobles que li va convenir i els va portar a la Giralda. Per tant, els mobles que veiem a dins de la Giralda són tots d'estil francès rococó i, bueno, i són bastant espectaculars. Eh? Jo destacaria també que no tots els mobles són francesos, sinó que ell, quan era capità de la Marina Mercante i quan recalava tots els ports, a tots els ports sempre hi ha mercaderies que es perden, coses que la gent després no ve a buscar, i tot el que s'encapritxava doncs, ho anava comprant. Per tant, també trobem mobles d'altres estils que ell ha anat recopilant durant tota la seva vida naval i que finalment alguns han anat a parar a la Giralda. També destacaria, quan entres al soterrani, abans d'entrar hi ha dos lleons, no són originals de la Giralda aquests lleons, que venen del port de Marbella, que els va comprar amb un jec àrab, que no sé d'on venien, però els va comprar allà. I són elements d'aquests que són curiosos i que donen molt de personalitat al complexe. De fet, la Giralda té una propietat que és l'únic edifici d'estil modernista neoàrab que hi ha a Catalunya. És a dir, a Catalunya té molts edificis modernistes, a Barcelona, a Reus, a Terrassa, a Sitges, però d'estil neoàrab és l'únic. Perquè la Giralda, tot i que és neoàrab, és modernista per l'època que va ser construït. I dins, a l'interior de l'edifici, trobem molts detalls modernistes. Des dels vitralls que hi ha a la primera planta, que es veuen des del pati de Gion, hi ha tot un atri ple de vitralls, que són d'estil modernista, fins i tot elements arquitectònics com la volta catalana. Quan anem al soterrani, veiem unes voltes catalanes espectaculars, molt ben fetes, que és la volta catalana és un dels elements identitaris del modernisme català.
Alfons Ribas, regidor de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de l'Arbós. La Giralda té dos tipus de visita. Una és les visites programades, que estan fent visites durant aquest mes d'octubre a les 12 del migdia. Són visites guiades que pots veure a tota la Giralda, molt, molt interessant. I després també hi ha les visites concertades, que és amb grups, grups millor que siguin de més de 20 persones, però també en fan de menys de 20 persones, que per poder aconseguir una d'aquestes visites enviant un e-mail a turisme@arbosen.cat, que és l'e-mail de l'Oficina de Turisme de l'Arbós, doncs aquí et poden dir una mica les instruccions de com fer-ho.
L'Arbós, des d'un punt de vista natural, és un municipi molt interessant perquè, donada la seva ubicació geogràfica al vell mig de la regió del Penedès, és una zona de pas per moltes de les rutes que els visitants del Penedès en general poden fer. De fet, l'Arbós seria un lloc ideal per fer com a punt de partida de moltes d'aquestes rutes. Una zona agrícola molt interessant, per tant, és un lloc bastant ideal per fer excursions. També tenim, des de l'Oficina de Turisme, s'han fet unes rutes de pedra seca, ajuntant patrimoni natural amb patrimoni arquitectònic, que són molt interessants. De fet, L'Arboç, com us dic, és un lloc interessant perquè aquestes rutes que us he comentat de la pedra seca són com un pètals de flor. Neixen i moren sempre al nucli de l'Arboç.
Acabem amb música clàssica, amb aquesta cinquena de Schubert, que forma part del programa que la Camerata Penedès tocarà aquest dissabte a l'Auditori Vilafranquí, estrenant temporada. I serà també Borrani, aquesta violinista italiana que ja els ha acompanyat en alguna ocasió i que agrada tant i tant. Doncs amb aquesta proposta acomiadem divendres, tanquem setmana el Penedès en xarxa. Que gaudiu del cap de setmana i dilluns ens retrobem aquí a l'antena del Penedès en xarxa. Adéu-siau.